Llibres, copa i pur. Anna Guitart i Lucía Ramis.
I els dissabtes a aquesta hora parlem de llibres amb l'Anna Guitart i la Lucía Ramis. Sempre és un plaer rebre-les a aquestes hores del matí del cap de setmana. Com esteu?
Molt bé.
Bé?
Molt bé, bon dia.
Bon dia, Anna, contenta. Ha tingut molt bona rebuda, eh? Tot el temps del món.
Ah, sí,
el programa del 33.
Sí, sí, vam estrenar dilluns amb l'Auster. Sembla que a la gent li ha agradat. Sembla que la gent tenia ganes de veure llibres a la tele, cosa que ens ha animat molt a la gent que fem el programa. I dilluns hi tornem amb el Jordi Puntí.
Amb el Jordi Puntí.
Tinc una proposta.
Va.
En contra de la filosofia del programa, ho sé. Perquè es diu tot el temps del món i hem d'estar tranquils i concentrats mirant el programa. Però hauria de tenir un hashtag perquè la gent comencés a, no sé, no només dir coses bones, no? Quan veiem un partit de futbol, oi que estem allà comentant les jugades?
Sí.
I jo què sé,
tenim hashtag, Lucía? Però tot el temps del món 33.
Però cada vegada amb un autor diferent. El temps del Puntí, per exemple.
Doncs ho diré. No llavors sé si estem a temps per dilluns, però...
És bona idea.
Ho puc provar.
Llavors, clar, anar comentant, no?, la jugada.
Sí. I tant.
I a més s'agraeix, per això, aquesta conversa tranquil·la.
Sí, sí, la veritat és que...
S'agraeix moltíssim. A mi, jo he de dir que se'm va fer curt.
Que bé, fantàstic.
Això vol dir que la cosa...
Bueno, si et queda curt és millor.
Sí. Això és veritat, no? Allò de no s'acaba mai, això. No, que bé. Fantàstica.
No, molt guai.
Doncs bé, després de parlar de tot el temps del món, anem a fer això, la prescripció literària.
Fantàstic.
Que és el que fem en aquest espai. I també parlem de presentacions. Amb l'Anna el que fem és recomanar dos llibres, un per al públic adult i l'altre per al públic infantil. Comencem amb un aniversari, perquè aquesta setmana l'altra editorial, capitanejada per Eugènia Brogi, que fan una feina meravellosa.
Ens fan uns descobriments
i
fabulosos.
Tant. Ha fet 4 anys.
Ha fet 4 anys, sí, la veritat és que, bueno, llarga vida aquesta editorial fantàstica, ella estava encantada, la Vane també, que treballa amb ella, estaven felices, i mira, hi havia un llibre d'elles que encara no havia llegit, que tenia moltes ganes de llegir, i he pensat, doncs mira, com, no?, per celebrar l'aniversari, doncs trio Els fills de Llacuna Park, que és un llibre que han publicat elles, una novel·la que, a més, és un dels finalistes d'un premi nou que em fa molta il·lusió, és un premi que convoca Òmnium.
Sí.
La setmana que ve sabrem qui el guanya. És un premi a la millor novel·la en llengua catalana de l'any. Aleshores, la Maria Guasc és una de les finalistes. També hi ha el Raül Garrigasait amb Els estranys. Amb Els estranys. I el Vicenç Pagès Jordà amb Robinson.
Sí.
O sigui que tenim una última setmana
d'emocions. Un bon trio, sí.
Sí, sí, el trio és excel·lent.
Sí, sí.
I avui, doncs, si et sembla, parlem d'aquest llibre que, francament, és d'aquells llibres que, d'alguna manera, t'envaeixen. I ho agraeixes moltíssim.
Va, coneguem més detalls.
Títol: Els fills de Llacuna Park.
Autora:
Maria Guasc.
Editorial:
L'altra editorial.
Pàgines:
183.
I on se situa l'acció d'aquesta novel·la, Anna?
Doncs mira, se situa a Barcelona, és una novel·la bastant contemporània que neix d'una experiència que va tenir la Maria Guasc, aquesta és la seva tercera novel·la, és una autora bastant jove, és de l'any 83, i ella va fer de profe de català en pràctiques a una presó. I aleshores això és una de les coses que apareix en aquest llibre, que a mi m'agradaria dir que no parla de la presó, tot i que la presó hi té una presència molt important. I com et deia abans d'un llibre que t'envaeix, llegia una cosa que deia ella, que jo no sabia, que diu que a ella no li importa tant la trama, sinó les sensacions que creen el lector. I jo volia començar parlant d'això, perquè és un llibre que et fa sentir una mica incòmode, una mica que té una atmosfera una mica inquietant, que parteix molt del moment vital en què trobem a la protagonista. I jo crec que això és una cosa que està super aconseguida a la novel·la. Llavors, què li passa a aquesta protagonista, que és la Clara, que
la Clara
té poc més de 30 anys? Llavors és una noia que a un moment donat ens explica que els seus pares són professors i que hi havia una sèrie d'expectatives posades en ella. I en canvi, quan la coneixem, està fent una substitució com a mestra a la presó, però no té diners, viu amb el seu germà, amb la seva cunyada. L'única persona que d'alguna manera li provoca una alegria és l'Eloi, que és el fill del seu germà, i ella se'n cuida molt. No té diners, no sap massa què ha de fer, i a més està en un moment que és allò que se sent incòmode amb tot, no? Tens la sensació que es vol relacionar amb els altres, però no ho aconsegueix, és maldestre. Diu coses i quan les ha acabat de dir, ella pensa, oh, quina bestiesa acabo de dir, no? És com aquesta incomoditat, com aquest haver-se fet gran i no haver trobat el teu lloc.
No encaixar.
No encaixar, exacte.
Ni a la feina ni a casa.
Enlloc. I en canvi, quan ella se'n va a la presó, és molt curiós perquè ella allà se sent com si fos un refugi. Imagina't, no? Considerar que és una de les coses de la novel·la que t'impacta més, que ella quan està allà, i inclús la novel·la la narra ella, hi ha un moment que diu, no sé com explicar-ho, però a mi el que em genera és això, és com un moment com de pau. Segurament, també ho explica, o sigui, la protagonista és molt conscient, no és una novel·la idíl·lica, sí, de la violència que hi ha a la presó, de les situacions límit que s'hi produeixen, però com ella està només a la part de les classes, hi ha un moment en què fins i tot diu, no és gaire diferent de l'institut, això. I aleshores, precisament, un dia, quan ella va a la presó, veu una interna que li sona. Li sona, però no sap per què, i la interna la mira, també. Al cap d'uns dies se n'adona. Tornem a l'institut, també, perquè és una noia que anava amb ella a classe. Que és una noia, sí, la Sònia, una noia que era molt popular, que ella diu, home, si a l'època de quan anàvem juntes em parlava i em deia coses, era allò que et senties important, no? Que ens ha passat a tots, no? Sí. Aquells més populars a la classe que et fan sentir. I aleshores, a partir d'aquí, elles es veuen però no parlen gaire. Hi ha un germà que va visitar-la i aleshores descobrim també que hi ha una mort que s'ha produït en el passat que va pesant durant tota la novel·la i que d'alguna manera afecta també el present d'ell.
Per tant, és una tornada enrere cap a l'adolescència, cap a la infantesa de...
Sí, sense fer gaires flashbacks, vull dir, realment estem molt al present.
Però per entendre segurament la manera com és, no?
Sí, coses que han anat passant. I ella intenta, doncs, d'alguna manera, també doncs, fa preguntes als seus pares, sí, també, que ho van viure.
A tu quines sensacions t'ha provocat? Perquè parlàvem abans d'això, de la importància de com es transmet la sensació més que la trama.
Sí, a mi m'ha donat la sensació d'una persona com molt atrapada, saps? Que t'agradaria estirar la mà i ajudar-la una mica, no? Dir-li, no t'amoïnis, això està bé, està tot bé. I una persona atrapada en una societat en què les coses no estan bé. La seva mare, els seus pares són mestres, i la seva mare ha patit l'assetjament de dos alumnes i això l'ha portat a tenir una depressió. Mm. Aleshores, la veritat és que la Maria ens descriu un entorn, es fixa en coses que construeixen molt un moment i després també m'ha semblat que és un llibre molt ple. Molt ple, és increïble com es fixa en algunes coses. Ella no aprofundeix, no et porta una sensació límit, a una situació límit i apreta i li dona voltes. No. De fet, en algun moment que sembla que la cosa pot ser més dramàtica, ella fa un gir i es fixa en una altra cosa. Però és un llibre que està ple de detalls, que hi ha moltíssimes coses. Mm-hmm. És un llibre que jo crec que quan el rellegeixi hi trobaré encara més coses. No? M'ha semblat una novel·la brutal.
Fantàstic.
Com molt completa.
Els fills de Llacuna Park, de Maria Guas, que té possibilitat de guanyar el premi.
La setmana que ve ho sabrem, Òmnium. Ja.
Aquesta és la proposta per al públic adult. Ara toca anar a això, als infants.
Títol.
Crec.
Autora.
Tina Vallès.
Il·lustradora.
Alicia Baladán.
Editorial.
Quirei.
A veure, i aquest crec que
aquest
té a veure amb el verb, amb l'onomatopeia o amb què?
Mira, d'entrada et diré que aquest crec ve acompanyat d'una cita.
Ah.
Perquè en parlo avui perquè aquest llibre es presenta aquesta tarda. Aleshores, si ara amb el que us expliquem us fa venir ganes de llegir-lo, teniu ganes de portar els nens, avui a les 6 a la llibreria Alots de Barcelona hi haurà la Tina Vallès presentant-lo. La Tina és l'autora, l'Alicia Baladán és la il·lustradora. I per què crec? Doncs perquè el protagonista d'aquest àlbum il·lustrat és bastant particular. És una branca.
Una branca.
És una branca que un dia pensa, escolta, aquí on vivim, no? Que és com la vall del silenci, no hi passa res, hi ha com una mena d'avorriment, de pesantor, a mi això no m'agrada, vaig a veure si puc canviar les coses i aleshores decideix fer aquest crec que la porta doncs anar fins a l'únic poble que hi ha a la vall, que el poble es diu Xxt, perquè també hi regna el silenci. Aleshores, ella, que a mi és una de les coses que m'agrada de la història, que una cosa, un ésser tan petit, vulgui fer un canvi tan gran, no? I la cosa aquesta de dir, si m'ho proposo, ho aconseguiré.
Hi ha molt simbolisme al darrere d'això,
no? Hi ha molt
no?
simbolisme i decideix que escolta el poble i tenen una campana, que deu ser la campana més trista de la història perquè no ha sonat mai, llavors la branca es proposa fer-la sonar. Llavors això condicionarà bastant els habitants d'aquest poble i a més està molt bé perquè els altres arbres i el vent salien amb aquesta branqueta, la crec, i vaja, al final, llegiu-lo,
sí, sí. Una branca d'un arbre de protagonista, no s'havia vist mai abans. Doncs bé, aquesta és la segona proposta, en aquest cas per al públic infantil, de l'Anna Guitart. Va, anem al tema de les presentacions amb la Llucia. Parlem abans del Premi Òmnium i arrenquem, en aquest cas, l'espai de la Llucia amb la presentació dels Premis Sant Jordi al Casal de la Prosperitat a Nou Barris. Com va anar aquest acte, Llucia?
Bueno, va estar bé, va ser el dimecres. Es feia 2 anys justos de la mort de Muriel Casals.
Sí.
I llavors, esclar, hi havia moltes absències presents, per dir-ho de qualque manera. No? Hi havia un projector en el qual veiem la Muriel Casals, que s'estava remengant la faldilla mentre estava amb els peus a la mar, a una platja, parlant amb Jordi Cuixart, president de l'Òmnium Cultural, i tot va començar llegint, bueno, es va llegir, Marcel Mauri va llegir una carta de Cuixart des de la presó a Muriel Casals, per dir-li, lo primer de tot, t'enyoro, i explicar-li, no, que quan s'imaginaven fa un temps com vendria el futur, l'apoderament de la societat per aconseguir les grans coses que se'ls estaven imaginant, bueno, se posaven en aquest futur. I Belulit, que era la conductora de l'acte, va dir, intentem no posar-nos nostàlgics. Era difícil, però es va aconseguir prou. El que passa és que, clar, les tres obres que han guanyat la Nit de Santa Llúcia, les tres estan relacionades d'alguna manera amb l'absència, no? Amb aquestes absències presents. I llavors, bueno, una mica el fil conductor
va anar per aquí.
Llavors, el primer que va parlar va ser el Josep Maria Folquet, que va guanyar el Carles Riba de Poesia. Tots llegien uns fragments de la seva obra, no? I ell va explicar que En plovol de la nit està gestat a partir del paradís perdut de Milton. Ja tenim la primera absència, no? L'absència del passat. Després, na Clara Queraltó, que és qui va rebre el Mercè Rodoreda amb un llibre de contes potentíssim, la Belulit va dir, no és una jove promesa, potser no n'havíem sentit a parlar gaire, però no és una jove promesa, és una autora totalment consolidada. Sí. I llavors diu que ella, quan escriu, sembla que no passi res i de sobte arriba el clatellot, no? O sigui, llavors en aquest llibre, el que pensen els altres, que és amb qui va guanyar el Marcel Rodoreda, hi ha un conte que va llegir que és la por. I ella es preguntava què és el que més li faria por en el món, i és una dona que és conscient de la pèrdua de la memòria, de la seva pròpia memòria, no? És aquest buidatge de la seva pròpia memòria. També va ser bastant impactant, no?
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
No. I bé, després Joan Lluís, guanyador del Premi Sant Jordi, amb Jo sóc aquell que va matar Franco, bé, ell va explicar que aquest llibre parteix d'unes paraules que va veure una excursió que va fer el Canigó quan tenia 16 anys, que és malfia't de la història, somia-la i refés-la. Són uns versos de Pere IV que ell li va donar moltes voltes en aquests versos i per això al final va fer aquesta història en la qual imagina que Franco s'hagués aliat amb Hitler i Mussolini i hagués fet la guerra contra els aliats. Què hauria passat? Llavors va haver un moment molt interessant que és, bueno, es va parlar de la llengua, no? I llavors ell va explicar que existeix una desforestació de la llengua, que cada 2 setmanes mor una llengua al món i que molt poques llengües aconsegueixen tenir un estat propi que les preservi. I aquestes, les que ho aconsegueixen, són les que sobreviuen normalment.
Sí, sí.
No?
Tot i els embats i els obstacles, que, aquesta setmana hem sabut amb el tema de la inscripció.
Sí, sí. Va ser
escolar.
Va ser molt guapo, va ser molt emotiu. A més, estava molt bé que fos el Casal de Barri de la Prosperitat. Jordi Cuixart ho volia així. Hi havia una exposició de la lluita de la gent del barri per l'educació pública des de les escoles republicanes republicanes fins als nostres dies. Vull dir que, bueno, hi havia molts llaços grocs, evidentment, i, però bueno, va estar molt bé, va ser molt interessant, i la veritat és que m'agradava aquest caliu dels bars de Casal.
Un ambient, no? Per tant, informal, tot i sí. La temàtica i les absències,
sí,
que comentava.
Sí. A més, a mi m'agrada molt, perquè jo he de dir que la primera feina que vaig fer la meva vida com a periodista va ser Nou Barris, per tant, és un bar que és vera que
es
després
als orígens,
no hi havia tornat,
Lucía.
Sí, sí, des de feia 20 anys i em va fer molta il·lusió.
Doncs aquesta presentació dels Premis Sant Jordi al Casal de la Prosperitat de Nou Barris, vaja, el primer acte que vas anar,
sí.
Hi va haver d'altres.
Sí, n'hi ha un. Without the pretty pink ribbon,
you'd end up just like me. I parlem de poesia.
També poesia. A les lectures de la modernitat poètica, Odile Arquer, la traductora Odile Arquer, ens presentava una poeta de la qual jo crec que se n'ha parlat poc, o en coneixem poca cosa, de moment, que és Nahilda Doolittle. Ella és una autora que va néixer a Pennsilvània l'any 1886 i va liderar, entre d'altres, la bohèmia londinenca. És a dir, que ella primer va signar molts pseudònims fins que Ezra Pound, que va ser, bueno, es va prometre amb ell, van ser parella,
sí.
I s'havien de casar, però finalment la família va dir que ni parlar-ne. Doncs ell és el que el va dir, tu has de signar com H.D., que seria el nom amb què signaria la seva obra poètica, sobretot. No? Però era amiga de William Carlos Williams, va tenir un amor platònic amb D.H. Lawrence, estava molt ficada en els clàssics grecs, però d'una manera autodidacta. No ho mirava com una cosa d'estudi, sinó que ella mateixa, bueno, anava llegint tots els clàssics. Sí, 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 llavors parla molt de les nimfes, parla tota la seva relació amb la poesia normalment és a partir d'aquesta mitologia. De fet, veu tota una part de la seva vida a través d'aquesta mitologia. I és una de les representants del que seria l'imagisme. Què és això?
És l'imagisme.
Sí, és l'intent de captar una sola imatge, val, per treure'n tota l'essència. És a dir, com ho fas, això? Amb una economia del llenguatge, una presentació directa de l'objecte, i un vers lliure, és a dir...
Per exemple, ens fixem amb l'ampolla d'aigua que tenim damunt de la taula,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Seria... A partir d'aquí reflexionem sobre aquest objecte i en despullem l'essència a través de la paraula,
sí,
és això?
Sí, el que ell ho feia més amb la natura, per exemple.
Val.
Podria ser un penya-segat, podria ser
Val.
El mar, podria ser imatges, un peix, que, per exemple, un peix a una xarxa, que podria significar,
sí,
no?
Sí,
és
sí.
A dir, ho va fer durant una temporada, després ja va
buscar-li
derivar.
Buscar-li com els significats o els símbols que poden estar connectats, és
sí,
això?
Sí, 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 exacte. I llavors, ell era molt conscient de la seva sexualitat, explicava Odile Arquer, era molt conscient del seu cos, i va tenir una relació molt duradora i oberta, perquè cadascuna tenia les seves pròpies parelles, amb l'escriptora britànica Brier, no? I llavors, clar, deia l'Odile Arquer, clar, no ens estem inventant res, estem parlant de... fa dos segles, quasi, pràcticament, no? Llavors, com, vull dir que ara em semblen molts
molt moderns,
amb el poliamor i totes aquestes, i aquestes coses ja existien fa molt de temps, no? I va ser molt interessant.
On es va fer l'acte?
Es va fer a la llibreria Jaimes,
sí.
I, bueno, hi havia gent del món de la poesia, hi havia Antoni Clapés, hi havia na Dolors Udina, hi havia el Sebastià Porter, o sigui, molta gent, i va ser realment molt interessant. Sobretot que Odile Arquer el que feia va ser traduir ella mateixa aquests poemes, que ja dic, no existeixen en català, en castellà sí, però en català no, i és probable, bueno, jo supòs que és que d'aquí poc pot ser...
Sortirà alguna cosa.
Sí, jo crec que sí.
Odile Arquer, que també és poeta, eh?
Sí.
En aquest acte a la llibreria Jaimes de Barcelona, amb la reivindicació d'aquesta figura de la poesia, Hilda Doolittle, un nom a tenir en compte. Bé, noies, estem a punt d'arribar a les 8, ja està, passa de pressa.
Tant de pressa sempre,
sí,
no?
Perquè parlaríem una hora més, jo ja ho sé, això. Però acabem amb música,
com
sempre.
No hi ha manera de tenir tot el temps
no,
del món.
No, hi ha manera, no hi ha manera. Va, The Wave Pictures. I rode around on a Scootex with eyeliner spots. Una banda de rock anglès que avui actua a l'Espai Jove Les Basses a Nou Barris en el marc del 23è Minifestival de Música Independent de Barcelona. Ens trobem la setmana que ve?
Sí.
Sí, no? Va.
Adéu.
Una abraçada.
Que vagi molt bé.